Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Perilla la vida de 18 dels 28 ferits aquesta matinada. L'explosió de gas en un edifici a Gavà, al Baix Llobregat, tenen cremades a més del 60% del cos, Marta Romagosa.
L'explosió i la posterior deflagració han estat molt violentes i una gran bola de foc ha envoltat bona part de l'edifici de dues plantes que ja s'ha començat a enderrocar.
Se sentía una explosión, se ha temblado todo el bloque. Entonces nos hemos asomado y hemos visto la llamada de humo y de fuego y hemos salido todos corriendo.
Sàpiguem abans de res l'estat dels ferits que estan repartits en diferents hospitals pel Barcelonès i el Baix Llobregat. Unida Mòbil a Barcelona, Mireia Sala.
La majoria dels ferits, 13, estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron amb importants cremades que en alguns casos arriben al 98% del cos. També estan molt greus 4 pacients que es troben a la unitat de cures intensives de l'Hospital Clínic de Barcelona amb cremades que afecten entre el 60 i el 90% del cos. A més, hi ha 2 nens ferits greus a Sant Joan de Déu i 6 adults també greus a l'Hospital de Bellvitge.
Una explosió que ha sacsejat al barri de Can Espinós a Gavà a les 3 de la matinada.
És un barri d'habitatge social. Quan ha passat, hi havia a l'edifici afectat una patrulla de la policia local alertada per una fuita d'aigua.
Anem ara a la unitat mòbil fins al barri de Can Espinós a Gavà. Jordi Canal.
Ara s'investiga si aquesta fuita d'aigua ha tingut alguna relació amb l'explosió que ha pràcticament destruït un edifici de 12 habitatges amb una quarantena de veïns. També ha afectat el bloc del costat, amb diversos veïns més. L'edifici sinistrat s'haurà de reconstruir i aquest edifici veí també afectat es començarà a reparar avui mateix i els veïns ja hi podran passar la nit.
I acabem de saber que fa poca estona hi ha hagut un tiroteig a Guipúscoa, concretament a la localitat de Feiti. Ha estat tirotejat un empresari, sembla estar molt greu. Madrid, Albert Calatrava.
Sí, encara dades confuses, l'home tirotejat està en estat greu, tot i que algunes informacions diuen que potser ha mort, presenta almenys 2 impactes de bala. Aquesta persona tirotejada podria ser un responsable de l'empresa Altuna Iuria, una de les adjudicatàries de les obres del tren d'alta velocitat al País Basc, projecte al qual suposa ETA. Interior sosté que tot apunta que la banda terrorista està al darrere d'aquesta acció.
El Tribunal Suprem ha rebutjat assumir la competència per investigar les desaparicions durant la Guerra Civil i el franquisme.
En unes declaracions, en una entrevista a Catalunya Informació, el ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, parla de decisió tècnica.
És una resolució tècnica, és un tema purament competencial. El Tribunal Supremo tiene unas competencias muy reducidas en el ámbito de la investigación. Yo creo, insisto, que existen recursos suficientes en el ámbito de justicia para unificar criterios.
I arrenca el Congrés de Comissions Obreres de Catalunya que ha d'escollir el relleu de Joan Coscubiela.
Els sindicats s'oposen a una congelació salarial per pal·liar els efectes de la crisi.
Barcelona, Queta Carmany.
Sí, Coscubiela ha llançat un avís a la COE. Diu que no acceptaran de cap de les maneres una congelació dels salaris per pagar els excessos que han portat a la crisi. La patronal catalana, Foment del Treball, li ha respost que no vol congelar els salaris i que encara la negociació col·lectiva en els mateixos termes que fins ara.
A l'informatiu del migdia, 2:45 de la tarda, notícies pròximes des de les 4 redaccions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Girona, Clara Jordan.
Aquest 2007, gairebé 700 persones han perdut la feina a les comarques de Girona a través d'expedients de regulació d'ocupació, 4 vegades més que l'any passat. Treball n'ha rebut una 60ena d'expedients, la major part del sector tèxtil, la construcció i els serveis.
Tarragona, Mar Riera.
La Generalitat confirma que la siderúrgia extremenya Gallardo té previst instal·lar-se a les Terres de l'Ebre. Sobre el possible tancament de l'IAR, l'alcalde de Tortosa ha demanat que les ajudes del govern central per la indústria de l'automòbil arribin també a la fàbrica de Roquetes.
Lleida, Roser Parera.
L'Ajuntament de Lleida tornarà a demanar a Renfe que augmenti la freqüència dels trens avant Lleida-Barcelona per l'èxit i l'alta ocupació d'aquests convois que en dies puntuals esgoten les places. Lleida acull avui la reunió tècnica de la xarxa Ciutats AVE.
I Barcelona, Quim Balaguer.
Les organitzacions ramaderes d'Osona exigeixen que es tornin a obrir les plantes de tractament de purins de la comarca perquè no poden assumir el cost de dur-los en altre lloc. Els ramaders han fet arribar una petició als ministeris d'Indústria i Agricultura per no demorar la solució.
I 5 minuts abans de 3:45 de la tarda, l'Esport al Punt, edició migdia, amb quins continguts, Damià Aguilar.
Bon dia, José Manuel Esnal Mane ha dirigit el primer entrenament com a tècnic de l'Espanyol. Ara l'estan presentant oficialment. A Can Barça, mentrestant, a Vidal i Silvinho s'han entrenat aquest matí a la Masia amb la resta de companys i igualment a les instal·lacions de Can Barça s'ha sortejat la Copa Sobal d'handbol. Barça-Borges contra el Ciudad Real i Real EA de Mar contra Portland-San Antonio, que són les semifinals. Es disputen els dies 27 i 28 al Palau Blaugrana, el 28 al Camp Nou, al partit Catalunya-Colòmbia.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Són les 2:04. Nova explosió de gas a Catalunya ha estat aquesta matinada en un bloc de pisos, un dels barris més humils de Gavà, el Baix Llobregat. Ha estat una explosió molt greu, per bé que de moment no hi ha víctimes mortals. Ara bé, els metges diuen que estem per la vida de 18 de les 28 persones que han quedat ferides. Ho ha dit la consellera de Salut, Marina Geli. També ha assenyalat que entre els ferits hi ha 7 criatures, totes en situació greu.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Repassem abans de res l'estat dels ferits que, com dèiem, estan repartits en diferents hospitals pel Barcelonès i el Baix Llobregat. Unitat mòbil a Barcelona, Mireia Sala.
24 persones estan molt greus o greus. La majoria de ferits estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron, 13 en total, amb cremades d'entre el 15 i el 98% del cos. 4 pacients més són al Clínic, amb pronòstic molt greu, i tenen cremades d'entre el 60 i el 90% del cos, a més de patir també importants traumatismes. També hi ha 2 criatures a la unitat de cures intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu i 6 ferits més a Bellvitge, 3 dels quals també a la unitat de cures intensives. En canvi, a Viladecans s'han donat d'alta 3 persones i només en queda una d'hospitalitzada. En total, doncs, 18 dels ferits estan entre la vida i la mort, segons ha explicat la consellera Marina Geli.
Sí que tinc que afirmar que alguns d'aquests ferits, especialment els que tenim ingressats, els 7 que tenim ingressats a grans cremats, doncs són persones doncs, que perilla en aquest moment en la seva vida. Els 2 nens que tenim ingressats a Sant Joan de Déu també són nens que estan greus.
Marina Geli es desplaçarà durant tot el dia a aquests hospitals per comprovar l'evolució dels ferits. A més, un equip de psicòlegs atendrà les famílies.
La policia científica i tècnics de la Generalitat ja investiguen les causes d'aquesta explosió a Gavà. Un dels objectius dels investigadors és determinar si la fuita d'aigua que hi ha hagut 10 minuts abans de l'explosió hi pot tenir alguna cosa a veure. Anem a la unitat mòbil a Gavà, Jordi Canal.
Els veïns han alertat d'aquesta fuita d'aigua poc abans de les 3 de la matinada, minuts després, mentre una patrulla de la policia local feia les comprovacions d'aquesta fuita, ha tingut lloc l'explosió. Una explosió que pràcticament ha destruït aquest edifici del barri de Can Espinós, on vivien una quarantena de persones. Un veí del bloc del costat, també afectat pel sinistre, ha explicat com han hagut d'atendre les víctimes.
Hemos puesto escalera de abajo, se han tirado los niños, se han tirado la gente de los balcones. Y nada, ya lo que hemos podido, porque es que había un fuego ahí que no vea.
Des de llavors, tècnics, bombers i policia treballen per determinar l'origen d'aquesta explosió i sí, com sembla, l'ha provocat gas natural. En una primera inspecció han vist que hi ha afectacions en una canonada de gas i també en una canonada d'aigua, però no se sap si de moment això té alguna relació amb el sinistre. Ara com ara, segons el conseller Joan Saura, la causa d'aquesta explosió està per confirmar.
No sabem encara les causes de l'explosió, tot i que hi ha indicis o tot apunta, no?, que podem estar parlant d'una explosió de gas. I primerament s'havia produït una fuita d'aigua, la policia local hi era present intentant localitzar la fuita d'aigua quan es va produir l'explosió de gas.
També el Departament d'Economia ha obert un expedient informatiu i ha enviat tècnics d'energia per participar en aquesta investigació.
I què passarà amb aquest edifici sinistrat en aquest barri de Can Espinós, Jordi?
Doncs aquest edifici sinistrat es manté dempeus, però s'ha ensorrat bona part de la teulada i també la majoria de parets i envans. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que caldrà reconstruir-lo.
El primer edifici, que és on s'ha produït l'explosió, pràcticament l'haurem d'enderrocar. En aquests moments estem treballant pel reallotjament de totes les persones i estem també en aquests moments començant a treballar en l'edifici del costat, que ha tingut pràcticament poques afectacions, però sí en el que és en vidres, en carpinteria metàl·lica, etc.
La majoria de persones que vivien en aquest edifici sinistrat estan ferides o bé acompanyant els seus familiars als hospitals. En aquí els veïns del bloc veí, que al matí han estat atesos en un centre cívic d'aquí del barri, ara ja poden, si volen, tornar a casa seva. Segons els han dit, avui mateix els començaran a reparar els desperfectes.
És la informació que ens arriba des de la unitat mòbil a Gavà. Els últims 3 anys hi ha hagut altres explosions greus relacionades amb el gas a Catalunya. En repassem els casos més destacats ara amb Marc Ruiz.
Gener del 2006, Santa Coloma de Gramenet.
Va explotar una canonada de gas al barri de Fondo. Van morir 2 persones i es van haver de desallotjar 46 veïns. L'edifici afectat tenia 14 anys i el van haver d'enderrocar. Els afectats no podran accedir als nous pisos fins a finals de l'any que ve.
Gener del 2007, Cornellà de Llobregat.
Una nena de 2 anys i mig va morir asfixiada quan li va caure un envà a sobre i uns 80 veïns van haver de ser desallotjats. L'ona expansiva va arribar al soterrani. L'edifici també tenia uns 10 anys. 14 famílies no podran tornar a casa com a mínim fins al 2009.
Març Març del 2008, Barcelona.
A la Rambla Prim, una explosió de gas butà provocada per un incendi va matar 3 persones i va destruir 2 pisos sencers. Els 24 veïns desallotjats ja són a casa.
Febrer del 2005, Lleida.
Una explosió de gas butà va matar 3 persones al barri de la Mariola i va obligar a enderrocar uns 16 pisos. Els afectats van trigar un any a rebre les indemnitzacions.
5 minuts i un quart de 3 de la tarda. L'altra informació destacada del dia: acaba de morir, segons Ertzaintza, un home tirotejat a quarts de 2 d'aquest migdia a Azpeitia, a Guipúscoa. Ha rebut diversos impactes de bala quan es dirigia en cotxe a un restaurant d'aquesta localitat. Els equips de rescat l'han intentat reanimar al mateix carrer, sense èxit. La víctima mortal és un dels propietaris de la constructora basca Altuna i Uria. Tot plegat ho informen fonts a la lluita antiterrorista. Anem a Madrid, Albert Calatrava.
Sí, com deies, la informació d'última hora assenyala que l'home tirotejat avui a Azpeitia ha mort poc abans de les 2. És el que ha confirmat també l'Associació d'Ajuda a la Carretera, la DIA. Se sap que aquesta persona tirotejada ha rebut com a mínim 2 impactes de bala, tot i que encara hi ha certa confusió sobre la seva identitat. Algunes informacions asseguren que podria ser Ignacio Uria Mendizábal, una persona en tot cas vinculada a l'empresa Altuna i Uria, una de les adjudicatàries de les obres del tren d'alta velocitat a Euskadi, l'anomenada Y-Basca, un projecte al qual suposa ETA. De fet, l'any passat aquesta companyia ja va ser objectiu de sabotatges. El Ministeri de l'Interior sosté que tot apunta que ETA és al darrere d'aquesta acció. L'home ha estat tirotejat quan abandonava un restaurant on anava diàriament a la localitat d'Azpeitia, a Guipúscoa.
I el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ja està seguint l'evolució d'aquests fets i les investigacions des del mateix Palau de la Moncloa, Judit Perpinyà.
El primer membre del govern Zapatero que n'ha fet valoracions públiques, encara amb la cautela de saber si és obra d'ETA, ha estat el ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo. Ho ha fet als micròfons de Catalunya Informació.
La lucha contra ETA es una lucha dura que va a tener muchos episodios, si es que estamos ante un episodio que pueda enmarcarse ahí.
També s'hi ha referit ja el líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, en un discurs que feia aquest matí.
Si es lo que sospecho, es decir, que ha sido ETA, tengo que señalar que la sociedad española, con la ley, con el Estado de Derecho y con el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, va a ganar esta batalla y va a derrotar a ETA.
La víctima és, com dèiem, un empresari gerent d'Altuna i Uria, una important constructora d'Euskadi, Miriam Tirado.
Aquesta companyia participa en la construcció de la Y-Basca, el traçat d'alta velocitat que creu el País Basc i que ha provocat molta polèmica per l'impacte mediambiental que suposa. ETA s'ha mostrat en contra d'aquesta infraestructura en més d'una ocasió, criticant els efectes negatius que tindrà per a Euskadi i el seu paisatge. Per participar en les obres del projecte d'alta velocitat, l'empresa Altuna i Uria ja va patir l'any passat un sabotatge contra 12 dels seus camions, els quals van fer pintades, es van punxar les rodes i es van tallar els cables elèctrics.
I avui hem tingut a Catalunya Informació. El ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, diu que, tot i la resolució del Tribunal Suprem que han conegut avui també, el govern continuarà posant tots els mitjans per investigar les desaparicions durant la Guerra Civil. Marino i Rebetlla.
Mariano Fernández Bermejo treu importància al fet que el Tribunal Suprem rebutgi la competència per investigar aquestes desaparicions. Ho atribueix a una qüestió tècnica i reitera l'ajuda per part de l'executiu a les famílies.
I és una resolució tècnica. Es un tema puramente competencial. El Tribunal Supremo tiene unas competencias muy reducidas en el ámbito de la investigación y lo que dice técnicamente se entiende bien. Yo creo, insisto, que existen recursos suficientes en el ámbito de justicia para unificar criterios allá donde sea falta.
Pel que fa a l'amenaça de vaga dels jutges, pel mes de febrer considera que és minoritària i que finalment no es farà perquè ara més que mai, ha dit, s'està invertint en la modernització dels jutjats i s'han convocat noves places a la judicatura. Bermejo confia que amb l'estructura de la nova oficina judicial es minimitzi el col·lapse que tenen alguns partits judicials.
L'informatiu del migdia. Catalunya Ràdio.
Plana econòmica, els sindicats s'oposen a una congelació salarial per pal·liar els efectes de la crisi. Ho ha deixat molt clar el secretari general de Comissions Obreres, Joan Coscubiela, en el 9è congrés del sindicat, on s'ha de decidir qui el rellevarà al capdavant d'aquesta organització. Palau de Congressos de Barcelona, Queda Carmany.
En el seu darrer discurs com a secretari general de Comissions Obreres, Joan Coscubiela ha llançat aquest missatge clar a la patronal espanyola.
Perquè quedi clar, els representants de la COE, no estem disposats a acceptar el plantejament que s'ha fet de congelació salarial. No estem disposats a acceptar fórmules que són absurdes e injustes.
Davant d'aquest avís, el president de Foment del Treball, Joan Rossell, s'ha desmarcat de la petició de la COE.
La nostra opinió respecte a la negociació col·lectiva és que la fem exactament igual que l'hem fet en els darrers anys. Hi ha instruments per a les empreses que estan amb moltes pèrdues i amb moltes dificultats de les clàusules de descuelgue, però nosaltres no demanem la congelació salarial.
I des de la UGT, el seu líder Josep Maria Albareda ha estès la mà a comissions per treballar conjuntament per fer front a la crisi.
I la confiança dels consumidors en l'economia espanyola ha tornat a baixar el novembre després de l'impàs de l'octubre. L'índex que elabora l'Institut de Crèdit Oficial s'ha situat per sota dels 49 punts, un dels més baixos de la sèrie històrica, per sota de 100, indica una visió pessimista, Pilar García.
Aquest indicador recull la situació d'ara i també les perspectives. Pel que fa al moment actual, la confiança està sota mínims, els 28 punts, i sobretot baixa la percepció sobre la situació general de l'economia i l'ocupació. Pel que fa a les expectatives, millora una mica la situació de les famílies. El president de l'ICO, Aurelio Martínez, en dona aquesta explicació.
Los elementos que están influyendo, que están incidiendo en la percepción de la evolución de la economía familiar son la caída de la inflación, en la caída de los tipos de interés, el mejor comportamiento de los precios del petróleo.
I per impulsar l'economia, l'ICO avançarà els préstecs previstos per l'any que ve per a empreses solvents.
Són 10.000 milions d'euros que es podran sol·licitar a partir del 23 de desembre. Els préstecs s'avancen perquè, segons Martínez, les empreses necessiten més liquiditat de cara a finals d'any.
Les empreses van a tenir una punta de necessitat clarament ara a final de mes i hem intentat cortar els plazos al màxim possible.
L'any que ve l'ICO injectarà l'economia a prop de 45.000 milions d'euros.
I la crisi econòmica ha centrat el discurs de la reina Isabel II davant la Cambra dels Lords, un discurs que tradicionalment inaugura el període de sessions al Parlament Britànic. La monarca ha desgranat algunes mesures concretes que aplicarà el govern de Gordon Brown durant el 2009 per alleugerir l'impacte de la crisi entre els ciutadans. Londres, Núria Coromines.
El discurs de la reina ha seguit, com ho fa cada any, la pompa i tradició que caracteritza un dels aconteixements més grans de l'any parlamentari britànic. Enguany, com molts esperaven, el discurs de la reina Isabel II s'ha centrat en com el govern afrontarà la recessió econòmica. De fet, la monarca ha encetat el discurs dient que la prioritat del seu govern és assegurar l'estabilitat de l'economia britànica i ajudar les famílies amb dificultats.
La fortalesa del sector financer és vital pel futur de l'economia. Per tant, se seguiran establint mesures per assegurar una protecció més justa i més segura pels depositaris de bancs i millorar la resistència del sector financer.
Segons aquesta legislació, els bancs podran rebre fortes multes si rebutgen concedir préstecs a mitjanes i petites empreses o a individus. El pla del govern laborista també inclou noves mesures per fer front a la delinqüència i al crim o a l'abús de l'alcohol i a la creació de feines amb horaris més flexibles o l'igualtat de salaris entre homes i dones.
Pàgina internacional, la secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, exigeix al Pakistan que col·labori en la investigació sobre els atemptats de Bombai, que van matar més de 180 persones. Rice és de visita a l'Índia, on s'ha de reunir amb el primer ministre, Celia Sarnadas.
Un dels objectius de la secretària d'Estat és llimar diferències entre els dos països veïns, tots dos aliats dels Estats Units, però enfrontats pel conflicte del Caixmir. Rice s'ha adreçat especialment al Pakistan.
Ara és temps perquè tothom cooperi i ho faci de forma transparent, i és temps especial perquè Pakistan cooperi.
El govern assegura que disposa de proves telefòniques que ensenyarà a Rice que demostren que l'atemptat es va planificar des del Pakistan. Tot i que la secretària d'Estat nord-americana ha apuntat genèricament a Al-Qaeda com a responsable, altres fonts nord-americanes i el govern indi atribueixen els atacs al grup islamista pakistanès Lashkar-e-Taiba, operatiu al Caixmir. L'Índia reclama al Pakistan l'extradició del líder i del cap d'operacions d'aquest grup. Rice, precisament, viatjarà demà a Islamabad.
I aquesta hora es fa a Bombai, la ciutat dels atemptats, una multitudinària manifestació ciutadana contra el terrorisme. L'està seguint Juli Garzón, col·laborador d'aquesta casa.
I efectivament, ens trobem a la manifestació que s'està portant a terme a Bombai, tot just davant de l'hotel Taj Mahal i al costat de la Porta de la Índia. Hi ha milers de persones i en un clar exemple de l'Índia secular podem trobar tant hindús com musulmans, inclús alguna dona amb burca, i també sikhs i cristians. Tots ells porten cartells que diuen que el terrorisme no és una religió. Altres cartells que podem trobar arreu van en contra dels propis polítics indis, el nivell de corrupció existent entre ells i la seva ineficiència per aturar el terrorisme. D'altra banda, també trobem cartells que demanen un atac imminent contra Pakistan abans de rebre un atac nuclear per part d'aquest país. I finalment, els crits que més es senten són «Mort a Pakistan», «Visca la Índia», «Volem justícia», «Visca la policia» i que marxin els nostres polítics. Així mateix, la gent demana que, a partir d'ara, sigui l'exèrcit el que s'encarregui de la seguretat de Bombai.
Doncs aquesta és la imatge, l'última hora que ens arriba des de Bombai. I a Tailàndia els avions ja s'enlairen i aterren als dos aeroports de Bangkok, la capital, després de 8 dies de bloqueig de l'oposició política. El trànsit aeri s'ha reprès aquest matí quan els manifestants que ocupaven les instal·lacions n'han transferit el control al gestor de la infraestructura, Albert Manyà.
Desenes de camions i furgonetes s'han emportat les tendes, les cuines i el sistema de megafonia utilitzat aquests dies per a les protestes. La represa de l'activitat permetrà sortir progressivament als centenars de milers de persones atrapades. Ara bé, els manifestants adverteixen que repetiran l'acció si es repeteix una amenaça per al país. Precisament avui s'ha sabut que dilluns el Parlament escollirà el nou primer ministre, una votació en què els partits de la coalició pretenen recuperar el poder tot i la decisió del Constitucional.
I les bombes de dispersió ja tenen un tractat internacional per eliminar-les. Un centenar d'estats firmen avui i demà a Oslo l'acord que prohibeix la fabricació, l'ús, el comerç i l'emmagatzematge d'aquesta mena d'artefactes que, quan esclaten, afecten la població civil d'una àrea molt extensa. L'anfitrió, Noruega, ha estat el primer d'afegir-s'hi, tot i que n'hi ha d'altres que també estan destruint l'estoc.
Els grans productors, els Estats Units, Rússia i la Xina i Israel, no han assistit a la trobada. Aquest fet no preocupa les ONGs, que confien que repetirà l'èxit del tractat contra les mines del 97. Segons Jordi Armadans, de la Fundació per la Pau, això ja no té marxa enrere.
Probablement en la pràctica deixaran de fabricar-ne, de nous models, deixaran d'investigar noves formulacions, deixaran de vendre, no d'utilitzar-ne en operacions militars, i per tant a la pràctica podem considerar que aquests països que avui dia estan una mica d'esquena en el procés no podran obviar, malgrat tot, els continguts d'aquest procés i d'aquest acord.
Entrarà en vigor mig any després que 30 països firmants l'hagin ratificat. Els centenars d'ONGs que han impulsat el projecte consideren que és l'acord humanitari més important de l'última dècada.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes Visa de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Visa de Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Són les 2:21.
Rigalauto, 902-30-30-76. La millor assegurança pel teu cotxe t'ofereix aquest espai.
Situació del trànsit d'aquesta hora en connexió amb l'equip viari. Cèlia Quintana.
Bé, doncs globalment ràpida, sense gaire problemes, pel que podem veure a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària, i a la resta destaquem pas alternatiu a la C12 a Rasquera per retirar un vehicle accidentat d'aquest matí. Pel que fa a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral, al Supersparc Antoni, sentit cap a la Trinitat.
Digue'm que ets de Rigal i tindràs un servei d'emergències a la llar, inclòs a l'assegurança del cotxe. Truca al 902 30 30 76, 902 30 30 76, o entra a rigal.es.
Carrefour, amb tu.
Bones festes.
Amb Carrefour, bones compres.
Catalunya Ràdio.
Aprofita el pla Renove de Carrefour i renova ja els teus electrodomèstics. Vine a Carrefour i estalvia't fins a 125 euros amb el pla Renove de la Generalitat de Catalunya. Recorda, aquest dissabte obrim els nostres centres Carrefour.
Catalunya Ràdio. Bon Nadal.
T'has deixat el televisor encès?
Què dius? Si l'he apagat.
El llum que es veu al televisor no diu el mateix.
No em facis aixecar ara per prémer el botó.
Home, és que si l'apagues amb el comandament a distància va gastant energia. Si l'apagues del tot, te'n pots estalviar un 60% del consum.
D'acord, ja hi vaig.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. FECSA Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
La FNAC et presenta en rigorosa exclusiva Original Album Clàssics. Cofres amb els 5 àlbums més representatius dels grans artistes del pop, del rock i del jazz. Lou Reed, Patti Smith, Judas Priest, Miles Davis i fins a 40 artistes diferents per només 19,95 euros. Només a les botigues a FNAC i a FNAC.es.
3cat24.cat, el teu portal informatiu de referència.
3cat24.cat,
una finestra oberta a la informació. Actualitzada minut a minut, per veure i escoltar les notícies. A més, tu també hi pots informar del que passa al teu voltant. 3cat24.cat, la informació com tu la vols.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Més coses, el govern arriba finalment a un acord per limitar l'ús de les bosses de plàstic als comerços. Última hora, els grups del tripartit han consensuat una proposta que substitueix la que Iniciativa va presentar en solitari Parlament. Ignasi Abad.
Tot i que l'acord a tres bandes ha arribat a l'últim minut, des dels grups de l'Entesa es nega que hi hagi hagut cap crisi o divisió a l'hora d'incorporar a la llei de pressupostos, d'acompanyament dels pressupostos, la reducció de l'ús de bosses de plàstic als comerços. La portaveu d'Iniciativa, Dolors Camats, assegura que el seu grup no ha rebaixat els seus plantejaments.
No tenim la sensació d'haver retrocedit en absolut. Nosaltres vàrem plantejar en el seu moment, de fet hem anat evolucionant en el text, i escolta, aquest text és satisfactori, en podríem buscar d'altres. A nosaltres el que ens interessa i el que trobem satisfactori d'aquest text és que hi ha una mesura a prendre, i és que s'acaba amb la idea de que les bosses de plàstic són gratuïtes i que per tant...
Allà una Iniciativa demanava la prohibició de les bosses gratis o marcar el seu preu diferenciat al rebuig de compres canvia per un grup de treball que en 6 mesos estudiarà mesures per substituir la distribució gratuïta de bosses. Tot i l'acord, Esquerra ha criticat Iniciativa perquè, segons ha dit Anna Simó, les coses s'han de fer quan estan madures i no avança. El PSC ha lamentat que els ecosocialistes hagin volgut córrer massa.
I el govern espanyol distribuirà 15 milions d'euros l'any que ve a les comunitats autònomes que acullin menors immigrants no acompanyats que arriben a les Illes Canàries. La situació és de col·lapse als centres canaris, on tenen tutelats 1.500 menors immigrants. Madrid, Montse Sánchez.
El govern espanyol assegura que alguns governs autonòmics ja s'han compromès a acollir uns 300 menors immigrants dels que es troben als centres canaris, però que l'objectiu és arribar a un mínim de 500. La consellera de Benestar Social Canària, Inés Rojas, ha fet aquesta crida sobre el drama dels menors immigrants.
Algo está pasando en África cuando ya están llegando menos cayucos, sí, pero está muriendo más gente y están llegando cada vez más niños y cada vez los niños de menor edad. Algo debe estar pasando ahí para que se empuje a los niños a coger una patera o un cayuco sin saber si ese cayuco, o por lo menos su vida, va a tener el final que viene buscando.
El ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, assegura que abans de finals d'any el Consell de Ministres analitzarà la proposta de l'executiu de modificació de la llei d'estrangeria.
I el Comitè Català de Persones amb Discapacitat rebutja la proposta de copagament que planteja la llei de la dependència. Fa evident aquesta oposició avui, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Valeria Obereda.
A Catalunya, les persones amb discapacitat són el 5,3% de la població. El president del comitè que el representa, Francesc Pérez, assegura que només reclamen tenir els mateixos drets que tothom.
Seria impensable que qualsevol persona que segueix a qualsevol sistema sanitari de salut, d'educació o de pensió, se li fes pagar un copagament per aquest servei. Nosaltres creiem que el sistema de dependència té que garantir aquest estat del benestar i, per tant, qualsevol persona amb discapacitat, doncs, evidentment, té que gaudir d'aquests serveis de prestacions sense cap copagament.
També volen que revisi el sistema de valoració del grau de discapacitat. Consideren que no és prou precís.
Uns minuts de cultura ara. Los Secretos, un dels grups més sòlids sorgits al voltant de la movida madrilenya, celebren els seus 30 anys amb la publicació d'un recopilatori enregistrat en directe l'octubre passat a la plaça de Toros de les Ventes, a Madrid. En aquest concert d'homenatge hi van participar artistes que han cantat cançons seves, com ara Miguel Ríos, Manolo García o Joaquín Sabina. Anem ara a la unitat mòbil a Barcelona amb Gonçal Calvo per sentir ja algun fragment d'aquest disc.
Los Secretos no han estat mai un grup de grans vendes, ni tampoc els seus membres surten sovint en programes de televisió populars, però les seves cançons les han fet seves diverses generacions amb una expansió constant a través d'això que se'n diu el boca a boca. Álvaro Urquijo explica que han decidit fer aquest recopilatori perquè les circumstàncies no els han deixat fer-ho abans.
No es que seamos muy amigos de las recopilaciones ni de los directos, pero también entendemos que somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Que cuando llevas tanto tiempo tienes que hacer un concierto de cumpleaños porque a lo mejor en el pasado no has podido celebrar ni los 10, ni los 15, ni los 20, ni los 25 años porque ha habido desgracias.
El doble directe de les ventes de Los Secretos, Gracias por elegir-me, inclouen les cançons més representatives del grup i s'acompanya d'un doble DVD.
Doncs ara canviem radicalment de registre, anem a la música de cambra. Oh, Perquè aquest que sona és el cor de cambra del Palau de la Música Catalana, que des d'avui s'ha professionalitzat. Això ha estat possible gràcies a un acord amb el Departament de Cultura, pel qual la Generalitat aportarà el 43% del seu pressupost a partir de l'any que ve, Roger Segura.
El primer cor de cambra professional de Catalunya tindrà la missió pública de cobrir el dèficit de música coral existent i ho haurà de fer basant-se en la difusió de la creació i el patrimoni catalans arreu del món. Ho explica el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres.
Arrossegar cap a l'excel·lència el cant coral del país, de contribuir a fer-ho. Tenim bones agrupacions corals, ara aquesta, diguem-ne, estarà en el primeríssim pla i, per tant, hauria de fer una mica de motor d'arrossegament i al mateix temps també ens ha d'ajudar a guanyar presència al conjunt del territori, al conjunt de Catalunya, a tot l'Estat i a nivell internacional.
La professionalització d'aquest cor de cambra arriba 18 anys després de la seva creació per iniciativa de l'Orfeo Català.
I Penélope Cruz, en el seu film de Woody Allen, Vicky Cristina a Barcelona, ha estat la gran homenatjada dels Premis Gotham de cinema independent que s'han concedit aquesta matinada a Nova York, un certamen que el convoca l'Associació de Cineastes Independents i representa el tret de sortida d'una intensa temporada de premis que culminen amb els Oscars. Dos quarts de tres. Els titulars.
Atemptat d'ETA a Euskadi. Ha mort l'empresari Ignacio Uria Mendizábal, de 71 anys, pels trets que li han disparat uns desconeguts quan sortia en cotxe de la constructora Altuna i Uria de Feitia, Guipúscoa. Aquesta empresa que participa en la construcció del TGV basc estava amenaçada pels terroristes.
El Departament de Salut tem per la vida de 18 de les 28 persones ferides en l'explosió d'aquesta matinada a Gavà, al Baix Llobregat. La majoria dels ferits, 7 són criatures, estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades d'entre el 15 i el 98% del cos.
La policia investiga les causes de la deflagració. Es dona la circumstància que 10 minuts abans de l'explosió els veïns havien alertat que hi havia una fuita d'aigua. L'edifici sinistrat s'haurà d'enderrocar totalment. Els treballs ja han començat.
El Tribunal Suprem ha rebutjat assumir la competència per investigar les desaparicions durant la Guerra Civil i el franquisme. El ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, ha dit en una entrevista a Catalunya Informació que la decisió respon a motius purament tècnics.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
T'invitem a saludar les coses senzilles. T'invitem a saludar una nova manera de tractar el client. T'invitem a saludar el megapíxel. T'invitem a saludar una nova forma de veure la tecnologia. Dous.
Fotografia.
Videojocs.
Ordinadors.
Telefonia. Tele.
Dous. La botiga amable. T'esperem a Diagonal amb Francesc Macià. Hola, Barcelona.
On va tothom?
No saps? En 36 hores s'acabarà tot.
Ho sabia. Ha arribat la fi del món.
No, parlo de MediaMarkt. Pel pont de la Constitució tenen tots els regals de Nadal a preus increïbles.
Espereu-me!
Gaudeix del pont de l'estalvi de MediaMarkt el 4, 5 i 6 de desembre i emporta tot a preus de gustàs. MediaMarkt, jo no sóc tonto.
Notícies de les comarques de Barcelona a l'informatiu del migdia. Les organitzacions ramaderes reclamen que es torni a obrir les plantes de tractament de purins que hi ha a la comarca d'Osona i el Segrià perquè no poden assumir el sobrecost de dur-los a un altre lloc. L'empresa que la gestiona les va tancar setmanes enrere com a protesta pel preu que han de pagar pel gas que utilitzen. Els ramaders han fet arribar una petició al Ministeri d'Indústria i Agricultura perquè trobin una solució a aquest conflicte. Vic Fàtima Alemany.
Els ramaders temen que no es tornin a obrir les plantes el 19 de gener, tal com estava previst, mentre el govern estatal i l'empresa Guascor, que la gestiona, no hagin arribat a un acord sobre el preu del gas, que va provocar el tancament a finals d'octubre. Lluís Mont, responsable del sector ramaders d'Unió de Pagesos.
L'empresa exigeix que se li regolin les tarifes de gas i es veu que, segons s'han sentit nosaltres, la indústria ha dit que nanai de la Xina, que ja en parlarem, doncs, si diuen que ja en parlarem i això està aquí a la volta de l'esquina, malament anem.
A la carta que han enviat avui mateix els ministeris d'Indústria i Agricultura expliquen la gravetat del problema, ja que no estan en condicions de pagar el cost de transportar les dejeccions ramaderes cap a terres que les puguin assumir.
I el ple de l'Ajuntament de Sabadell, al Vallès Occidental, ha decidit suspendre temporalment el conveni firmat amb l'Estat que estableix la cessió dels terrenys de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. La decisió arriba després que quatre partits de l'oposició han presentat un contenciós contra aquest acord. Sabadell, Albert Segura.
Els partits de l'oposició, amb excepció del PP, van presentar un contenciós contra l'adquisició dels terrenys a canvi de cedir un solar i pagar una quantitat econòmica a l'Estat quan un anterior acord ho establia de manera gratuïta. Joan Carles Sánchez, tinent d'alcalde d'Urbanisme, assenyala que es demanaran responsabilitats polítiques per l'actitud de l'oposició, donat que assegura que estaven al corrent dels tràmits de negociació.
Vam explicar que l'opció que vam treballar finalment va ser la negociació i vam conèixer fins i tot els termes de la negociació. Alguns d'aquests grups en el seu moment es van desdir de tot aquest procés, van presentar un contenciós administratiu que generava un nivell d'inseguretat jurídica sobre l'aplicació del conveni. És per això que nosaltres diem que aquesta acció no és una acció innocua, sinó que va afectar directament amb un projecte de ciutat.
La suspensió s'ha acordat amb els vots a favor del PSC i el PP i amb l'abstenció dels altres quatre partits de l'oposició.
Situació a aquesta hora del transport públic a l'àrea de Barcelona en connexió amb el centre d'informació Transmet, Marta Franco.
Hola, bon dia. Doncs matí tranquil pel que fa al funcionament del metro, d'autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies. Ara mateix no hi ha cap incidència a destacar, segons ens informen els diferents operadors. Així que de moment res més a afegir des del Transmet. Bon dia.
Els treballadors del torn de matí de les mines de l'empresa Iberpotas a Súria, al Bages, han acceptat aturar la producció a partir del dia 15 i fins al 6 de gener per evitar així l'aplicació de l'expedient de regulació d'ocupació que plantejava l'empresa. S'espera que el resultat sigui el mateix a l'assemblea d'aquesta tarda. Súria, Ricard Oliva.
Tot apunta que en l'assemblea d'aquesta tarda s'aprovarà l'acord que planteja el comitè d'empresa d'Iberpotash. Amb aquesta aturada parcial, més la d'una setmana al febrer i una altra al mes de març, s'evitarà l'ERO que estudiava presentar la direcció i que afecta tant a la planta minera de Súria com a la de Sallent, on hi treballen en total prop d'un miler de persones. Francesc Hernández és el president del comitè d'empresa d'Iberpotash.
L'ERO que expulsava l'empresa que hauria per motius de producció amb aquestes mesures, en principi l'evitem, esperant que cap a mitjans de l'any que ve puguem tornar a tenir una producció amb els paràmetres que teníem fins ara. Però, bueno, en principi, evitem l'ERO, que és la finalitat que estem buscant entre tots.
Els prop de 450 treballadors de Sallent ja van aprovar també en assemblea fer aquesta aturada parcial que els ha de garantir la continuïtat a l'empresa.
I solucions imaginatives per fer front a la crisi. Uns promotors sortejarà un pis de nova construcció a Santa Coloma de Gramenet entre totes les persones que comprin un calefactor. L'aparell i el pis són d'un mateix grup empresarial de Badalona. Santa Coloma de Gramenet, Jordi Gonzalo.
El grup ROP de Badalona presenta la promoció per solucionar els efectes de la crisi en dos dels sectors on treballen. Per cada calefactor que venguin, valen 75 euros, donant un número per participar en la rifa d'un pis que estan construint al centre de Santa Coloma de Gramenet. Ho ha explicat l'assessor del grup ROP, Julio Díaz.
Degut a l'època en què estem, que tant costa de vendre els calefactors perquè no es fan promocions i també costa de vendre pisos, vam intentar buscar una sinergia dintre del mateix grup que vam pensar doncs, que podia ser positiva, que és arribar amb el producte aquest al consumidor final i per promocionar-lo que millor que, doncs, que sortejar un pis del propi grup.
Les oficines del grup ubicades a l'Avinguda Martí Pujol de Badalona han estat un continu de persones interessant-se per l'oferta. Els calefactors es posen a la venda dimarts. Si en uns dos mesos no se n'han venut 7.000, s'anul·larà el sorteig i es tornarà els diners als clients.
I Sitges s'ha convertit en un dels primers municipis de Catalunya que disposa d'un innovador sistema de càrrega per a vehicles elèctrics. Com si fos una gasolinera, l'usuari pot recarregar les bateries del vehicle i recórrer uns 100 quilòmetres com a mínim. El carregador s'ha ubicat a l'aparcament d'un hotel d'aquesta població, el Garraf, ja està plenament operatiu. Sitges, Bernat Deltell.
El sistema és apte per a qualsevol tipus de vehicle elèctric. És l'equivalent als habituals subministradors de combustible que trobem a les estacions de servei. La diferència és que l'aparcament de l'hotel Estela Barcelona, de Sitges, el que se subministra no és pas benzina, sinó energia elèctrica. L'usuari ha de sol·licitar a la recepció de l'hotel la quantitat de diners o quilowatts que necessita. Un cop disposi de saldo, podrà connectar el vehicle al sistema durant una o set hores, en funció de la càrrega. Després podrà circular uns 80 o 100 km per hora i recórrer uns 100 km com a mínim. Això sí, sense contaminar i pagant menys de la meitat que si hagués omplert el dipòsit de benzina. Ho explica Ricard Bosch, professor de l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona, que és on s'ha dut a terme el projecte.
Les èpoques de crisi són on la gent s'escura més el cervell i bé, qui tenia el modus vivendi fins ara entra en crisi i aleshores, vull dir, no, les èpoques de crisi no són dolentes per la innovació.
Aquest innovador sistema de càrrega per a vehicles elèctrics és dels primers que s'instal·la a Catalunya.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, l'informatiu del migdia, les borses i el temps. En aquesta recta final, pèrdues generals avui als mercats europeus al voltant de l'1%. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Europa opera a la baixa pendents de la decisió demà del Banc Central Europeu en matèria de tipus d'interès. El mercat ha descomptat una possible retallada de 75 punts bàsics. De no confirmar-se, el mercat ho penalitzaria. Aquí l'IBEX 35 intenta defensar els 8.800 punts, amb la majoria de valors en vermell, i amb Iberia liderant les pèrdues, recollida de beneficis després del fort repunt d'ahir. A la resta d'europees, l'euro es deprecia contra el dòlar davant d'expectatives d'un preu del diner demà més barat a la zona euro. Lleument afablit és canviar 1,26 unitats, i el futur augment del barril de cru Brent, el referent a Europa, s'encareix al voltant dels $45.50 a l'espera de les reserves setmanals nord-americanes de cru i gasolines.
I el temps de previsió per acabar. Més núvols per aquesta tarda, Francesc Mauri?
Bona tarda, doncs sí, més núvols per aquesta tarda, i uns núvols que ens han de portar una dèbil pertorbació, molt descafeïnada. Núvols que poden deixar al llarg de la tarda i nit ruixats febles, de caràcter dispers, preferentment cap a l'interior i sobretot Pirineu i especialment l'occidental. Cota de neu en un primer moment 500 metres, però ràpidament pujaria cap als 800 i posteriorment al vespre nit cap als 1.100 metres. L'ambient d'hivern de moment no es retira. Sembla que de cara divendres i el cap de setmana sí que començarien a remuntar clarament les temperatures diurnes, les temperatures màximes. I segurament el cap de setmana ja parlaríem de valors bastant més suaus de dia, i segurament el cap de setmana amb bastant més sol.
Doncs acaba l'informatiu del migdia, en el decurs del qual hem tingut la notícia de la mort d'aquest empresari basc, Ignacio Uria Mendizábal, de 71 anys, pels trets que li ha disparat uns desconeguts quan sortia en cotxe de la constructora Altuna Lloria d'Azpeitia, a Guipúscoa. Tot indica un atemptat d'ETA, una empresa que participa en la construcció del TGV basc, que estava amenaçada pels terroristes. Doncs arriba tot seguit a la sintonia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, l'Esport al Punt, edició migdia, amb Jordi Turria. Bona tarda.
Hola, bona tarda.